Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencen les Converses Gironines cada setmana amb una personalitat de la vida econòmica, cultural, social o política de Girona. Els parla Lluís Arter, gràcies per acompanyar-nos. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. La proximitat és setmanal amb en Josep Víctor Gaia, que saludem. Víctor, com estàs?
Molt bé, ben trobats, i avui sí que podem dir que tenim el top de la política gironina, almenys a nivell de la demarcació.
Bé, doncs estem encantats de tenir nosaltres el delegat territorial del Govern de la Generalitat a Girona, el senyor Pere Vila. Senyor Vila, gràcies per ser aquí amb nosaltres. Benvingut. Anem a començar i, Víctor, si sembla, doncs cedeixo la primera pregunta.
Bé, avui el nostre convidat, el delegat del Govern de la Generalitat a casa nostra, arriba en aquest càrrec després d'una llarga trajectòria de servei a les institucions públiques. Des de l'Ajuntament de Llançà on va ser regidor, alcalde, també cap de l'oposició, que també suposo que té el seu valor, diputat provincial, president de la Diputació, diputat del Parlament, membre del Consell Comarcal. Per tant, després de tot aquest currículum que hem apretat, la primera pregunta hauria de ser quina valoració faria globalment dels diferents serveis i per arribar en aquesta màxima responsabilitat a govern a casa nostra.
Doncs bé, la valoració que un pugui fer personalment fa difícil, perquè enganyant-la. En tot cas, la valoració ha de ser doncs, de vosaltres o de la gent, perquè per mi se'm fa difícil. El que sí que et puc dir és que han estat uns anys intensos, han estat uns anys difícils pel país, perquè recordarem doncs, tot el que ha anat passant, sobretot els darrers 5-6 anys, i que, per tant, en les responsabilitats que m'ha tocat doncs, afrontar, més enllà doncs, del dia a dia, hem hagut d'anar prenent decisions paral·leles a el que era pròpiament el dia a dia. Però vaja, ja et dic, la valoració per mi mateix em fa difícil fer-la. Per tant, la deixaria amb vosaltres o amb la gent.
Bé, la veritat que el moment que li ha tocat viure com a delegat territorial del Govern de la Generalitat a Girona és un moment molt, molt complicat degut a la situació de pandèmia. Jo li preguntaria, senyor Vila, a títol personal, com ha viscut vostè aquesta situació tan complicada, que de fet ha estat complicada per qualsevol persona, tot el que hem viscut durant el confinament, les posteriors etapes, com ho ha viscut vostè a títol personal i sobretot com ho ha pogut compaginar amb aquest càrrec de tanta responsabilitat?
Ho he viscut amb la tristesa per tot el que ha anat passant, amb el temor doncs, de com s'ha anat desenvolupant, i també ho he viscut amb les ganes de superar-nos a dia a dia, conjuntament amb tot un grup que formem part de gent en el comitè d'emergències que ens reunim setmanalment i que des de la primera setmana doncs, que malauradament el Covid va arribar a Catalunya, nosaltres ja vam començar aquestes reunions ordinàries i moltes extraordinàries per mirar de centrar el que era la feina que teníem encomanada com a govern de la Generalitat, però en especial per poder donar directrius en el món municipal i que poguéssim baixar-ho a territori. Ho hem viscut amb aquests paràmetres, no? Individualment, doncs, ho he viscut amb la por que tots hem tingut i també doncs, amb les ganes de sortir-ne'n, no? Perquè sabem que l'arribada de la vacuna pot ser aquest alè d'esperança que necessitem tots per veure ja, per fi, un final d'aquesta pandèmia, però també amb molta prudència, perquè també hem vist, i ahir va ser un exemple, que si no es continuen fent bé les coses, malauradament cada vegada anem retrocedint, i això no és una bona notícia.
Bé, un dels sectors que, sens dubte, doncs, en realitat tots els sectors econòmics i socials s'han vist afectats, la majoria en negatiu, algun en positiu, tot s'ha de dir, però el sector turístic, que el nostre convidat d'avui coneix doncs, primer doncs, per residència, per ser alcalde de Llançà o exalcalde de Llançà, viu a Llançà, el sector turístic, i ho hem recollit en el nostre programa, doncs no sempre ha estat d'acord, ja sé que és difícil, també està poder atendre a tots els sectors, però el sector turístic se'ns ha queixat en aquest mateix programa, doncs de no ser atès com es mereixia. Com ho valora això?
Doncs el que primer vull dir és que evidentment el sector turístic ha estat un dels sectors o segurament el que més malament ho està passant, no que ho hagi passat, sinó que ho està passant, perquè la temporada de Nadal també podia ser òptima, però és que ja venim d'una Setmana Santa perduda, d'un estiu molt fluix i tot un enllaç de ponts que tampoc s'han pogut fer aquests mesos d'octubre-novembre, i ara aquest pont, malauradament, tampoc tindrà cap rendibilitat a curt termini. Els entenem, els comprenem, els mirem d'ajudar en tot el possible, però també és cert que les dades sanitàries no han convidat a poder atendre totes les demandes que ells ens han manifestat. I jo, com que formo part del Proficat i sé que tots els esforços s'aboquen en poder compaginar el que és la salut, però que també les empreses puguin continuar la seva activitat, sé que ells segurament, i amb raó, són els més afectats, però és que no s'ha pogut fer altra perquè en el moment que es van prendre les decisions que es van prendre, doncs teníem que baixar la famosa corba com fos, es va aconseguir i a poc a poc s'ha d'anar tornant a una normalitat que convidi a poder afrontar a partir ja de començaments d'any el que és una nova temporada turística que esperem que aquesta vegada sí sigui plena, tinguent en compte, i amb això jo vull donar un missatge d'optimisme, que nosaltres som una destinació turística de primer ordre mundial, i això fa de quan, doncs, que quan tornem a la normalitat de ben segur que la gent ens tornarà a visitar i que podrem continuar treballant tan bé com ho fèiem fins ara.
Bé, durant tots aquests darrers mesos hi ha paraules que estan a la boca de molta gent. Es parla molt de reinventar-se, d'adaptar-se, i també hi ha una mirada per part de la ciutadania cap a l'acció de govern, que també suposem que, donat les circumstàncies, ha tingut que adaptar-se i, en algun cas, potser fins i tot reinventar-se per tal d'adaptar-se, doncs, als moments que s'han anat vivint i que anem vivint. Ens pot parlar de com ha estat aquesta acció de govern durant aquests mesos de pandèmia, sobretot en temes tan importants com seguretat, infraestructura, sanitat?
S'ha hagut de treballar amb un escenari que no preveiem, ni ningú que es dediqui a la política mundial podia preveure, que era gestionar un sentiment, doncs, de molt de pànic, amb una situació mèdica que no s'havia trobat, almenys en moltes dècades cap aquí, i també amb una necessitat, doncs, de dotar de recursos econòmics als diferents actors socials i econòmics del país perquè això no acabi més malament del que ja està. I en aquí sí que entraríem en aquella anàlisi, doncs, que no perquè el repetim moltes vegades s'acabarà revertint, però que en tot cas ho hem d'anar recordant. L'anàlisi, doncs, de la manca de diners per poder afrontar totes les necessitats que tenim. Darrerament s'està fent moltes comparatives amb el que passa amb els negocis a França o el que passa amb els negocis a Alemanya, no? Per exemple, doncs, que l'Estat els hi aboca molts diners i això permet, doncs, tenir una transició, si més no, més tranquil·la que aquí, en el moment, doncs, que se'ls fa tancar i posteriorment se'ls deixarà obrir. Malauradament aquí, per manca pressupostària, no és possible, i torno a dir, no perquè ho diguem més vegades, tristament es complirà, però s'ha d'anar recordant, perquè la Generalitat, amb els recursos a vegades migrats i mancats que tenim, hem mirat, doncs, de fer tot tipus d'ajudes per poder revertir aquesta situació i que les empreses puguin tenir, doncs, aquest punt d'equilibri. Malauradament no es pot arribar a tot el que haguéssim volgut i, evidentment, a el que volen les empreses, però nosaltres hem fet moltes línies d'acció en aquest sentit. També és veritat que les administracions supramunicipals, Diputació i Consells Comarcals, i molt especialment els ajuntaments de la demarcació de Girona, s'han arremangat des del primer moment també amb línies d'ajut per poder ajudar. I si es podríem dir que en global el sector públic de comarques gironines ha fet moltes coses que no estaven previstes quan vam començar l'any 2020 i que ens hem hagut d'anar adaptant. I insisteixo, si tinguéssim molts més recursos econòmics, de ben segur que haguéssim pogut ajudar molt més i que ara no tindríem aquesta situació i alhora sensació doncs, de que el govern podria fer una mica més, eh?
Bé, un altre dels sectors que depenen directament doncs, de l'acció del govern de la Generalitat i que també és freqüent que sigui criticat, malgrat que també és cert que assoleix molt bons resultats, és el que en podríem dir d'una forma global la seguretat, és a dir, la policia, diguem-ho així, els Mossos d'Esquadra. Segur que si li preguntéssim si disposa dels mitjans tècnics i humans que caldrien, sempre es pot millorar, però ens sembla que són uns serveis que tenen bona nota, diguem-ho així, entre els ciutadans. Què han fet els serveis de seguretat, els Mossos d'Esquadra i tot el que els envolta durant aquest període tan difícil?
L'anàlisi que ha fet vostè és el cert. Manquen recursos econòmics per dotar d'infraestructura el cos de Mossos d'Esquadra, però també per dotar doncs, de més personal. Dit això, que hem de tenir en compte que abans de la pandèmia els Mossos d'Esquadra i tots els que tenen a veure amb les emergències i amb la seguretat tenien unes feines determinades que ara s'han multiplicat per 10 o per 20, perquè ara a sobre hem de controlar la població per mil i una casuístiques, quan abans doncs, la nostra feina estava més centrada en el que podríem dir el control del trànsit, del delicte i moltes altres funcions que tenen, però en especial ara hem de controlar a pràctica totalitat de la població. I tots sabem que no ens està sent senzill. I ahir vam tenir una prova més, no?, de la quantitat de gent que va sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona doncs, per passar el pont, quan s'està dient per activa i per passiva que no s'hauria d'haver fet així, sinó que aquest pont la gent hauria de romandre a casa. Però en tot cas, tornant a la pregunta que em fèieu, clar, els cossos de Mossos d'Esquadra estan fent molta més feina de la que previsiblement i inicialment han de fer i amb uns recursos també més migrats del que voldríem. I això també és molt complicat, tinguent en compte també que el dia a dia l'han de continuar fent, perquè totes les tasques de seguretat que ja de per si fan, doncs les han de continuar fent, això afegit amb tots aquests controls que constantment hem de fer perquè la població cregui.
Qualsevol persona que ens escolti, des d'una mestressa de casa, des d'un estudiant, ja no li dic als empresaris o la gent dedicada a l'hostaleria, la restauració, bars, doncs tots tenen moltes preguntes referent a aquest any 2021 que tenim ja aquí davant, no? I per això vaig a fer-li, senyor Vila, i demanant-li disculpes per la dificultat que sé que comporta la pregunta per adelantat, però vaig a fer-li una pregunta de tipus futurista, i és preguntar-li per la previsió que té vostè de com creu que serà el 2021. 2021, recordem, també any d'eleccions.
Bé, ha estat tan negatiu el 2020 que crec que partim de tan a baix que...
Segur que
irà bé. Soc optimista de com anirà el 2021. Altra cosa és la realitat i no el desig. I amb això vull dir que a nivell mundial l'arribada doncs, de les diferents vacunes donarà aquest punt d'estabilitat i de confiança i que tot vagi tornant a la seva normalitat. Difícilment centrarem les coses tal com les teníem. És veritat, aquesta ha estat una pandèmia que deixarà a molta gent afectada en molts àmbits diferents. Però el meu desig és que puguem anar-hi tornant progressivament i s'acabi ja aquest malson d'una vegada.
Bé, ara una qüestió més local, diguem-ho així, no? La seu de la Generalitat, aquest edifici emblemàtic en el centre de Girona, s'ha convertit en una àgora, diguem-ho així, de manifestacions de tot tipus. Jo suposo, en una opinió personal, que és una identificació de l'edifici amb el continent, amb el contingut, diguem-ho així, no? Hi ha la majoria de delegacions de la Generalitat són aquí, però no deixa de ser un reconeixement per part de la voluntat popular de què és el govern. És a dir, com ho veuen des de dintre, no? Els que passem per fora i veiem que hi ha una manifestació, 8 estudiants, demà doncs, del sector de l'hostaleria, però això, com es viu des de dintre?
Bé, jo no li negaré que quan vaig començar de delegat, ara fa 2 anys i mig, em sorprenia, però ara ja, diguem-ne, que ja hi ha una... una acceptació per part de mi i en especial per part de totes les directores, directors i de tots els treballadors públics, i perquè és el lloc on la gent creiem que expressa el que creu que no funciona o que podria anar millor, i ho fa, evidentment, en qui pot prendre les decisions, tenint en compte que la Generalitat de Catalunya, dins les seves competències, abarca pràcticament el ventall total d'accions que puguen haver-hi en un país, i en especial el que fa referència al desplegament dels diferents departaments. I aquesta és una situació que tenim molt assumida i que és normal, doncs, que la gent vingui allà on es prenen les decisions, a protestar.
Bé, des de qualsevol departament, des del Procicat, des dels mitjans de comunicació, des de tot arreu es parla molt de responsabilitat en aquests dies i es parla de demanar això, responsabilitat a la ciutadania. Li volia preguntar sobre com ha estat el comportament dels ciutadans a Girona i comarques. Hem estat prou responsables? Hi ha un cert cansament de tota la situació vírica. Cal seguir insistint en aquest tema.
Començaré pel final. El cansament és una realitat. Portem molts mesos. Qualsevol crisi que pugui haver-hi puntual, doncs, diguem-ne, per exemple, d'incendis, d'inundacions, de seguretat, doncs, tenen un termini de temps, malgrat que el record pot ser etern, però el que és la crisi pròpiament té un concepte de temps molt més reduït del que ara estem patint amb la pandèmia, que ja portem 7-8 mesos d'una tensió acumulada que fa difícil, no?, doncs que la gent pugui tenir un criteri tal com tenia de respecte i d'aquell punt, doncs, de maduresa que es va tenir al principi de la pandèmia per creure que si es feia bondat, doncs se'n sortiria. Treballant amb aquest cansament, nosaltres no ens hem de cansar de dir que ara estem en un moment crític, altra vegada, que venim d'una segona onada que no hem acabat de fer net. És necessari que la gent entengui que tot això és per la salut global i que, malgrat que puguin compaginar la gent amb certes activitats, ja siguin socials, ja siguin esportives, ja siguin de relació amb el que és la pandèmia, el que demanem és que la gent tingui prou criteri per poder fer les coses bé. Igualment els hi diem als empresaris, en els quals, doncs, la majoria fan bé les coses, perquè no tornem a trobar-nos aquest final d'any amb una tercera onada que sigui encara més complicada de gestionar, perquè els índexs a partir d'aquesta segona, que no hem fet net, són molt més elevats de quan vam deixar la primera onada. I és per això que, si vostè em pregunta com ha anat al llarg de tots aquests mesos l'acompliment per part de la ciutadania de les restriccions, doncs bé, en un primer moment la gent va prendre molta consciència, a l'estiu ens vam deixar anar tots una mica i ara estem pagant, doncs, aquesta situació. Altra cosa és que esperem i desitgem des del govern que la gent entengui que és necessari, d'una vegada per totes, que la gent compleixi el que se li diu escrupolosament per poder afrontar bé aquesta tercera onada, si al final realment arriba tal com es preveu, que esperem i desitgem que no sigui així, però les dades tampoc conviden gaire a l'optimisme.
Bé, en la seva resposta hi ha un aspecte positiu. Hem parlat, doncs, de crisis, de pandèmies, de coses bastant, desgraciadament, doncs, reals, però molt negatives. Vostè ha passat molt discretament pels incendis. Hem passat un estiu de molt pocs incendis forestals. Segur, doncs, que són diversos factors, des del clima fins a la prevenció, però jo a voltes pensava si a més de tot el que ja teníem a sobre hi hagués hagut un estiu de grans incendis forestals, i en canvi ha sigut sortosament un estiu amb molt pocs incendis. Això a què ho atribueixen? A aquesta suma de factors positius? Com ha anat tan bé aquest estiu?
La climatologia ha ajudat, doncs, la conscienciació de la gent cada vegada més important pel que fa referència a les conductes en el territori, en aquell territori en el qual, doncs, és més propens a tenir incendis. I després també recordem que la majoria dels incendis venen per culpa de la mà de l'home. Això fa, doncs, que molta gent amb aquesta pandèmia, doncs, hagi tingut aquest punt de consciència que també ens ha ajudat. El temps és cíclic i sabem doncs, que, per exemple, jo que sóc de l'Alt Empordà, si a l'estiu els dies que fa tramuntana, que normalment de 90 dies que podem dir que té l'estiu, 30 o 25 fa tramuntana, doncs la gent té molta més consciència de la que tenia fa 10 anys, en el sentit doncs, de fer foc al bosc, de fer barbacoes a casa seva, de tirar orilles, etc etc. Això ha ajudat, clar que ha ajudat. Però també sabem, malauradament, i això els bombers ho diuen sovint, i la gent doncs, de territoris en els quals sovint hi ha incendis, que això a vegades torna malgrat totes les previsions que puguis fer. I aquí haurem de ser conscients doncs, que la gent continuï fent un bon ús de tot el que fa referència, que és la sortida, diguem-ne, a fora per fer tot tipus d'activitats, però també creuar els dits perquè la climatologia ens ajudi.
Estem a la recta final del programa. Li volia preguntar, estem a les portes del Nadal, li volia preguntar, bé, vostè és un treballador públic essencial, d'allò que diuen treballadors essencials, i sabem, i des d'aquí ens donem una forta abraçada a tots els treballadors essencials que tant treballen i han treballat per nosaltres des del seu àmbit. Sabem que és molt difícil per un treballador essencial fer plans, fins i tot en un dia ordinari, doncs també imagino que per Nadal. Malgrat això, s'ha fet algun pla vostè com passarà aquests dies de Nadal? Temes, això que es parla aquests dies, temes de bombolles familiars, nombre de persones... Té ja decidit alguna cosa, senyor Pere Vila?
Doncs a nivell familiar n'hem començat a parlar, esclar. Nosaltres doncs, som d'una família de força gent i aquest Nadal no podrà ser així. Intentarem compaginar-ho un dia que vinguin uns, un altre dia que vinguin uns altres, però sempre respectant les recomanacions perquè és el que toca fer.
Bé, Víctor, una darrera pregunta, Víctor.
Sí, a veure, és una qüestió personal, no? Gairebé. És a dir, què enyora de tantes responsabilitats que ha tingut? Ha sigut alcalde, ha sigut president de la Diputació, en l'Ajuntament ha estat en diferents nivells, ha estat al Parlament de Catalunya, sempre dius, home, aquí m'ho vaig passar molt bé, aquí vaig fer un bon servei, què enyora? Si és que enyora alguna cosa, naturalment.
Doncs vostè ho ha dit a la part final. No sé si és sort o desgràcia el que diré, però normalment no em solo enyorar quan canvio d'etapa. No tinc aquest sentiment, eh? Si volem parlar d'alguna cosa concreta, home, jo li diré que fer d'alcalde per mi va ser un altíssim honor, però també les altres responsabilitats que vaig tenir la sort de tenir encomanades també. Però enyorar-me, en especial d'alguna cosa en concret, de veritat, cap ni una. Miro molt el present i en especial miro el futur. No m'agrada mirar enrere.
Doncs nosaltres només tenim temps ja per acomiadar el nostre convidat. Hem estat molt contents i feliços, com deia en Víctor al començament, d'haver tingut avui nosaltres en el programa, en aquestes converses gironines, el delegat territorial del govern de la Generalitat de Girona, el senyor Pere Vila, a qui agraïm i a qui, a més, felicitem aquestes festes nadalenques i aprofitarem per desitjar de tot cor un feliç, diguem-ho bé, un millor 2021. Gràcies i fins una altra, senyor Vila.
Moltes gràcies a vosaltres, igualment felicitar les festes i en especial esperem i desitgem un millor 2021.
Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
A la setmana entrant, si Déu vol.
Recordin que aquest programa l'ha fet possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Els ha parlat Lluís Arter. Gràcies per la seva escolta i fins la propera setmana. Adéu-siau.